I vulguis o no, en part jo crec que t'ha alegrat un pont, no? De dir, aquest tio ara me diu això, i has tret el somriure aquest tan guapo que tens, eh que sí? Besitos.
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Aquí ja hem arribat, Xavi Oliver, com anem?
Inés Mateu, molt i molt bé, un dia més, hem de dir això també, que està al Canal 2.
Exacte, un dia més en el Canal 2. Una cosa, a veure si mos han relegat i no hem rebut comunicació de sa direcció.
Inés, relegat i no hem rebut sa... No comencis les teves teories conspiranoiques, perquè ja en tenim abastament amb aquests dies de por. Por entre comates, també ho hem de dir. A més, com mos han de regalar si som els millors... I no ho dic jo, perquè som els millors, si fins i tot tenim el poder, el gran poder, que el govern de les Illes Balears prengui decisions, gràcies a Xiu Xiu.
Ja ho diuen, que el periodisme és el quart poder del món.
I de mira si fem bon periodisme, i n'és periodisme en majúscula.
És que som molt bons, nosaltres.
Troba, està, no ho hem de dir nosaltres. Tampoc...
Nosaltres fem el millor periodisme i entreteniment.
Investigació.
És que fer les dues coses i trobar la combinació perfecta.
Ni onda ni res, volem el Pulitzer.
Exacte.
Es Pulitzer.
Des de Canal 2 ho aconseguirem.
Exactament. Bueno, aquesta setmana vàrem entrevistar a Pep Marcús, ell és president del Club Astronòmic Newton, que reivindicava l'organització i molta previsió per dissenyar mesures per a dia 12 d'agost de 2026, aquell gran dia del qual tant se'n parla, que serà el dia de l'eclipsi total de sol. Mega espectacular, superincreïble, i de què ha passat aquesta mateixa setmana? Ho han sabut avui, i de que el govern, efectivament, ha anunciat...
És que som... Molt bons. Anunciem mesures perquè nosaltres ho vàrem dir. Vos imagineu venir des de l'altra punta del món per veure l'eclipsi i no arribar a temps perquè ets un embòs?
Això ben real.
Estàs còmic, però...
Imaginem-nos aquí a Mallorca, quan hi ha quatre flocs de neu en el Puig Major, com sí. Queda la carretera.
Exacte.
I són gent de Palma i d'aquí de Mallorca. És a dir, que pot ser un caos, però s'ha de gestionar.
Has advertit que podria ser un dia caòtic.
A veure, mesures s'emprendran, això està clar, però estem xerrant d'un 70-80 de percentatge d'ocupació ja a 10 mesos vista. És a dir, estarà ple com un ou. Moltes gràcies a vosaltres i no oblideu mirar el cel, que està ple de meravella.
Ens han fet casa.
Sempre.
Sí, és que són molt bons. Ja, bé, no me cansaré de dir-ho.
És a dir, que per molt de xiu-xiu, gràcies a aquest servei públic...
El govern s'ha posat les piles gràcies a nosaltres.
Ja ho feia, però bueno, més encara.
A veure, avui també tenim amb nosaltres la Cate Salas, la nostra estudiant en pràctiques. Cate, bon vespre.
Hola, bon vespre. Ah, i una cosa.
Amem.
No us vull interrompre, però tant que presumiu de periodisme, quart poder i tal... Però no ho dic, quines són aquestes mesures?
Xavi!
Informau un poquet en el públic.
Sí, clar, Naqueta està fent, és a dir, en tercer de periodisme...
Quart!
A quart de periodisme! I clar, i nosaltres hem de, tal vegada, hem de refrescar totes aquestes idees.
Sí, les mesures no les tens, eh? No les tens apuntades ara mateix.
No, però podríem fer una recerca.
Bé, idò, ja ho saps. Pulitzer! Crec que va per llarga, Xavier.
Magre!
Avui també tenim en Miguel Soler en el control tècnic. Avui xerrarem d'un dels grans temes del moment, allò anomenat, si és que encara existeix, desconnexió digital. és un dret, una necessitat. De què xerram quan xerram d'aquest concepte? Allò que dèiem, periodisme. A veure, Xavi, per exemple, tu.
Jo?
Digues, contesta'm. Què és la desconnexió digital?
A mi, és complicat d'explicar perquè, clar, vivim també tan immersos a la societat en xarxa que jo no tinc gaire clar, doncs, aquesta barrera que mos fa desconnectar. Per això, te diré, és un dret i també és una necessitat, ho deies alhora, i quan cerca aquesta desconnexió digital jo faig una cosa molt simple, que és que apagues mòbil i au, a volar.
Jo deu fer anys que no apagues mòbil.
Ah, no?
A no ser que sigui perquè ha quedat sense bateria, no l'apag mai.
I, és a dir,
m'entra angoixa només de pensar.
Perquè, clar, comences a pensar, i si me telefonen, i si...
I si qualcú me necessita, clar.
Spoiler, no te necessitaran. Però què és?
Spoiler, ningú me necessita.
Desconnexió digital per a tu?
Que trobar un moment suficientment entretingut i a la vegada enriquidor, com perquè no necessitis mòbil.
M'agrada molt. Cata? Desconnexió digital, desconnectes digitalment qualque vegada?
Per mi seria coir un bon llibre, posar-me un puesto acollidor i seguir llegint.
És que per això ets la nostra estudiant en pràctiques.
És que clar, és que el fet de desconnectar és com antinatural. Hauria de ser l'inrevés, el concepte hauria de ser connexió digital. El filòsof Byung-Chul Han, de fet, explicava el llibre L'expulsió de lo distinto, que si no vivim connectats, correm el risc de ser rebutjats com a individu social. Això és una qüestió, clar, molt profunda, però és el risc que la societat mos exclogui per no seguir ritme de sa feina, moltes vegades digitalitzada, no socialitzar com s'espera, els tràmits bancaris, i sabem que cada vegada hi ha manco sucursals físiques, és per de més. Per tant, és evident que tot té pros i té contres, però un dels pros és la felicitat, la facilitat, perdoneu, i un dels contres és que no tenim elecció. És a dir, hem de sucumbir a WhatsApp, correus electrònics, Instagrams i altres herbes si no volem, com deia aquest filòsof, ser rebutjats. La cosa és la següent. Mos convertim, com deia Byung-Chul Han, en estranys o ésser rebutjats quan es negam a conviure a la societat en xarxa?
I doncs, anem a demanar-li a algú que sembla ser viu connectat o desconnectat. Ara mos ho dirà ell, que és en Miquel Ferrerejans. No ho he dit bé, ja ho sé. Miquel, perdona'm. Bon vespre.
Bon vespre.
És que sóc una mica dislèxic amb els noms.
Però no és important, sí.
Ferrerejans ho ha dit bé, però.
Sí.
Gràcies, Xavi. Sí.
Clar.
Disculpa, Miquel. A veure, tu que estàs connectat o desconnectat?
Bueno, jo mai he estat connectat en el digital. No m'ha interessat mai estar connectat en el digital. Bueno, analògic sí que he tingut. O sigui, jo m'agrada tenir un telèfon per poder cridar i rebre cridades i enviar emails, no? Però el tema digital, això no m'agrada.
I mai t'ha agradat?
Mai m'ha agradat.
Amb el sentit de que tu, quant d'any tens?
80.
80. Per tant, vares veure perfectament l'evolució de com naixia internet, com cada vegada l'utilitzàvem més, com cada vegada tothom tenia mòbils. No vares dir mai, no has dit mai, jo necessito un mòbil d'aquests smartphones.
No, perquè jo vaig intuir i crec que el temps m'ha donat la raó de que tot allò que... Bueno, el WhatsApp o les xarxes són eines. Eines.
Sí.
I tenen poden tenir una utilització bona o dolenta. Pot ser una utilització dolenta. Jo penso que anant cap a ser dolenta cada vegada més. O sigui, moltes de les persones que formen grups de WhatsApp al llarg dels temps se van deteriorant. O sigui, se creen malentesos, se creen discussions, problemes de tipus de que hi ha molta gent que se vol realitzar mitjançant exageradament mostrar la seva personalitat a uns dels altres, sí. Volen imposar. Llavors, hi ha problema també dels polítics, no? O sigui, el tema ideològic, no? I llavors, tot això fa que, en principi, se va crear un grup i acaba bastant malament moltes de vegades.
Per no tenir grup de WhatsApp o per no estar connectat, Miquel, estàs ben assabentat de les dinàmiques digitals.
Bueno, és que jo, claro, malament que no sigui digital, estic en un món.
Sí, és bueno.
I, evidentment, o sigui, jo crec que la part important de tots els avances tecnològics que estan visquent tenen un caire positiu i bo, però també tenen un caire dolent. O sigui, el dolent és el que jo rebuig. però és bo, m'hi aprofitaria.
Clar.
El que passa és que és digital, també t'escovisa, d'acord? Que manera t'escovisa. Quan tu entres en les xarxes i te dones a conèixer i ets producte d'un subjecte en el qual ja formes part d'una xarxa que te fiscalitzarà, de tot tipus. Te fiscalitzen les institucions, te fiscalitzen el veïnat, te fiscalitzen qualsevol persona que estigui dins la mateixa xarxa que estàs tu, sempre t'està fiscalitzant. Llavors ja has perdut llibertat. Si perds llibertat, ja no, ja no és bo. És una eina que, en vez d'ajudar-te a utilitzar-la per aconseguir coses positives, pues, està convertint en un addicte a un tema pues, que t'acaba una esclavitud, a una pèrdua, inclús d'intimitat.
Absolutament.
Clar, perquè, per exemple, quan heu de fer tràmits bancaris, com ho feis? Anàveu personalment a una sucursal? Pues, encara en queden, a Son Sardina?
Per suposat. I és una lluita que se tindria que incrementar, perquè els retrocessos que s'estan fent en quant a les rebuts, avisos, factures, tota aquesta sèrie de condicionaments que ens duen a aquesta vida, ho hem de dur en funció de que hem de fer molt de pagaments i hem de rebre una nòmina i tot aquesta cosa. Avui en dia tot s'ha digitalitzat i s'ha convertit en un tema que és gaire tu estàs esclòs.
Sí. Tu t'hi sents, Miquel? Esclòs?
No, perquè quan jo faig un contracte amb una elèctrica o quan jo faig un contracte amb una plataforma digital de televisió, Tinc.
Tu tens plataforma...
Sí, tinc Movistar.
Molt bé.
Tinc una companyia bàsica que me dona subministre de internet. Tinc Emaia que me dona aigua. Tinc tot el que s'ha de tenir. Però jo quan pac, com que jo pac la factura, exigeix que m'ho enviïn per carta.
Molt bé.
I clar...
D'acord, tenim un dret, eh?
Sí, ho sé.
És a dir, molt poca gent ho sap.
No, jo sí ho sé.
Clar. Com a vegades se mos oblida que mos poden arribar cartes. Doncs
pues convindria que avui s'enterin que sí. I que ho recuperin. I que ho recuperin. Tenen en compte que hem perdut quasi els correus, hem perdut els cartells, hem perdut moltes de coses. I aquestes coses és un retrocés, no és un avanç. Mira, o sigui, si jo, per exemple, rep rebuts o les factures en paper, has tingut o potser les puc guardar durant tot un any i puc contrastar d'un any a l'altre lo moltíssim que m'estan perjudicant el no haver enterat dia a dia, setmana a setmana o mes a mes.
Miquel, ara ho explicàveu, perquè, clar, canvia molt la forma com ho relacionem amb el món. Ho he dit abans, per exemple, ara tenim Manco Intimitat, però perquè voluntàriament, el Manco Parament, de manera voluntària, feim veure el món tot el món que duim de dins. Però, clar, per exemple, el tema de l'amor també ens ha canviat molt la forma de com ho relacionem romànticament. Per exemple, jo t'ho fer una pregunta. Saps què és Tinder?
No.
Tinder, vos ho puc explicar?
Sí.
Tinder és una plataforma digital mitjançant la qual... La gent fa maig. Què vol dir fer maig? Idò que...
Lliga.
Exacte. Festegen per mòbil. S'agraden o no s'agraden? I ho fas mitjançant fotos.
No.
Fotos i tu, en funció si t'agrada o no, dius m'agrada o no m'agrada. I van passant les fotos.
Bueno, jo com a debut a la meva edat, pues, se pot dir que me farà... És un xiste, per dir això. O sigui, me fa res, és un xiste. Què ocorreix? Evidentment, amb aquest tema s'ha perdut roce. En primer lloc, roce. O sigui, com pots rozar tu una persona si ho estàs veient per digital? És impossible. Està perdent la mirada. O sigui, el que significa els ulls, el missatge que te poden donar. Està perdent actituds físiques que te'n dones compte si tu t'està agradant una persona o no t'està agradant. Si tu estàs lligant bé una persona o no. I llavors és... Hi ha molta falsedat, i aquesta falsedat és un xiste, no? O sigui, no puc comprendre gent.
És la veu de la saviesa.
Sí.
Clarament, la veu de la saviesa...
Manco és una veu que no està intoxicada com nosaltres, que tot el dia vivim connectats a pantalletes.
Sí, estàveu intoxicats. Heu perdut llibertat, heu perdut intimitat, heu perdut realitat, perquè la realitat s'ha de palpar, s'ha de tocar. I, clar, a través de pantalles o a través de dispositius digitals, pues, se perd bastant. Estàs molt lluïat en tots els sentits de la persona en què tu estàs intentant relacionar-te.
Miquel, tu tens fills?
Sí.
Nets?
Sí.
Et veus molt amb el mòbil?
Sí, claro que sí. Bueno, o sigui, insisteix, el WhatsApp és una eina de comunicació. I és bona. Jo entenc que és bona. I és gratuïta. Ostres, tu... Però a la vegada t'esclavisa i te converteix en un vici.
T'ho han demanat mai dels teus fills, dels teus nets, que te facin WhatsApp?
L'expressió que jo rep per tenir un telèfon digital, perquè jo el meu és analògic, i me serveix per comunicar-me i me comuniquen.
El dus, el telèfon analògic al damunt, el pot mostrar?
Sí.
A veure? És que ara fa estona que no en veig cap. És de bromes, és de bromes.
Que és un dinosaure.
Mira, manco...
Això és un telèfon...
El teniu en silenci?
Ara sí, perquè estic aquí.
M'agradaria fer una prova. I és que jo vols telèfon, el podeu posar en volum?
No,
el podeu activar,
se remenarà.
Ah, no, però jo m'agradaria sentir la melodia.
Ah, és doncs entonces m'hi posaré això.
Posa-ho.
Sí, perquè malament que sigui analògic...
Ara faré que fem una cosa extraordinària i no gens extraordinari, això.
Malament que sigui analògic...
Bé, avui en dia potser sí.
No, malament que sigui analògic, serveix. O sigui, ara ja està activat.
Ja està, amem, provarem.
Me crides.
A vostre telèfon. Volia fer la prova, però veurem com eren aquests... Feia estona que no sentia.
Què és com el WhatsApp?
Sí, és el que és millor. Tampoc ha estat tan extraordinari, Xavi.
Jo esperava un d'aquells de Nokia de fa tant d'anys.
No, aquesta me serveix molt.
Sí, sí.
Puc enviar missatges, SMS, puc rebre... I a més, el que m'agrada més, m'agrada conversar amb la persona que m'agrada.
Claro.
No m'agrada... Mira, el WhatsApp és escritura. I l'escritura és fàcilment manipulable. El contacte cara a cara no és tan manipulable. O sigui... se manipula, tothom mos manipulam i som manipulats i manipulam, però ens ho sap. És tremendo. Tu dius que de la llana sense tenir en compte i no en veiem quan diu me gusta i ho passes un altre. Entonces aquí ja hi ha estupides moltes vegades, perquè inclús el fet de que tu llegeixis algo actual, no? Una notícia política o del corazón, el que sigui, no? I quan va llegida poses un megusta i ho envies a altres persones, està renunciat a la seva pròpia personalitat.
I, Miquel, has sentit parlar dels àudios de WhatsApp? Són aquells missatges de veu que també se poden escoltar.
Sí, sí. No, inclús te diré que el que m'agrada més de les xarxes i dels mòbils digitals és les videoconferències.
Això està bé, veus?
Aquestes m'agraden perquè, claro, quan tens una persona que estimes i que enyores... que està fora de l'esteu abast, no? I te pots veure amb ella i xerrar amb ella, això és magnífic, és un avanç tremendo, i jo l'estimo, això, perquè, claro, estàs xerrant, però també està veient a la persona.
Tu em fas de videoconferències?
Sí.
Amb aquí, si se pot saber.
Tenc una neta que és tot dia fora.
Oh!
I entonces,
on és?
A Barcelona.
Ah, d'acord.
No està molt tan fora, però...
Bé, però ja està bé, així vos veus.
Sí, i quan se'n van de viatge el meu net, el meu fill, i on ja estan un mes, o estan 20 dies, o 25, pues, per jo, videoconferència, que jo mai tenc en el meu telèfon, sinó que qualcú de la meva família me facilita per veure aquelles persones que jo vull veure i que vull tenir contacte amb elles, i que és un gran avanç, i que estic molt content que existeix. Ja us estic dient que el WhatsApp o els digitals... És un avanç tècnic molt bo.
És a dir, Miquel, jo trob que ara mateix està en una posició molt còmoda, perquè vosaltres podeu decidir què vos agrada de les noves tecnologies i fer-les servir a través de la vostra família, i també decidir què no vos agrada i no fer-les servir i rebutjar-les.
Efectivament.
Per tant, un poquet de cada. Espipalleu un pot de cada banda.
Efectivament, això són criteris. O sigui, tenen en compte que hi ha molta gent que utilitza WhatsApp o les digitals, les xarxes, que és un vici ja. Apareix és un vici, és com fumar. No ho poden deixar. Vull dir, vaig en el banyo, en el mòbil. Jo què sé, mira la televisió, però en el mòbil. Vull dir, o sigui, aquesta manera d'estar en aquests moments és esclavitud total. Han perdut la llibertat, han perdut la intimitat, i ja no poden, perquè, a més, en el moment que fan tantes coses a la vegada, no en fan cap de bona en el moment. O sigui, això és la gent d'avui en dia, vull dir... Hi ha una corrent que diu que cada vegada la gent ha deixat de ser menys... que té menys capacitat d'anàlisi, menys capacitat de crítica, menys capacitat de tenir personalitat. En part, jo crec que es preocupa d'aquestes coses.
Diu en Miquel, de fet, que quan el món que tenim de fora no mos basta, tot d'una anem a la pantalleta. Tot d'una. I de cada vegada, com que les pantalletes són mons tan estimulants, a cada vegada ho som més, el món de fora cada vegada mos basta manco.
I això va molt en relació a una cosa que m'has dit tu quan... t'he saludat, m'has dit, això m'entretendrà, perquè el meu propòsit de la vida és entretenir-me. Això vol dir que nosaltres a vegades podem pecar de no cercar aquest entreteniment exterior perquè el tenim aquí.
Bueno, és seguríssim, el que m'acaba de dir és cert. O sigui, hem perdut, és que estan, són tan addictes a les xarxes i en els mòbils, han perdut la capacitat de crear.
Exacte.
i de vislumbrar la creativitat. O sigui, avui en dia no hi ha creativitat.
Tu quan t'avorreixes, què fas, Miquel? Vens, a part de venir a la ràdio.
Avui m'estic divertint.
Per sort.
Sí, és una sort, és una sort. I què faig? Bueno, jo som, no, no, meu, el que me distreu més són viatjar. Jo m'agrada molt viatjar. I me passa la vida, pues, tot el que pugui, viatjant o creant o programant viatges futurs. Sempre estic pensant en viatjar. Perquè, a més, no m'agrada viatjar tot sol. M'agrada viatjar acompanyat d'aquí, de les persones que estim, naturalment. I aquestes persones qui són? La meva família. Mm-hmm.
Clar, que bé.
I m'entretenc en projectar els propers viatges, que a vegades em puc realitzar, puc fer fins a 3 per any. Vull dir, o sigui...
Wow. Ara enguany, que heu fet?
Bueno, hem fet tantes coses.
On heu anat de viatge?
Te diré els darrers 4 anys. Egipte, PortAventura... Marrakech, Lisboa,
wow.
Ciutat de les Artes Valencias, tot això ho he fet en la meva família en poc temps. Què projectam ara? Un creuer.
Wow. Escolta, això és fantàstic.
I quanta gent vol mobilitzar-ho?
12.
12.
Mare meva.
Bé, si en voleu anar-hi 15, també Nines i jo, i bé, Naqueta, 16, i poden venir.
És molt divertit, eh?
No, ja ho podem dir, ja ho crec.
Que bé.
És molt divertit.
Que bé. I de Miquel, esperem que t'hagis divertit avui aquí.
Home,
se t'haurà com... fet curt, però jo és que vull que tornis.
Jo, quan vulgueu, m'he convidat, tornaré. De tota manera, estic molt content d'estar aquí amb vosaltres. Sou unes persones fantàsticament bones, a pesar de que estàs desigualitzades.
És que això, Miquel,
no que no.
És tan difícil de posar-hi remei. Però, saps què t'he dit? Ja mos ho trobarem.
Bueno... també jo som un ventajista, perquè, claro, estic jubilat, i com a jubilat no tens la necessitat d'estar connectat contínuament amb diferents obligacions que tindria si estigués fent feina en aquest moment. Per tant, vos disculp. No vos queda més remei.
No, però ets una inspiració, Miquel. Així que, per favor, torna amb bola.
El que vosaltres dieu.
Moltes gràcies.
I jo també soy muy feo, pero con el Photoshop estamos en la de bueno. Otro paseo a la nevera para tomar un pentempié.
Xiu, xiu.
¡Epa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás. ¡Epa!
No me perdes humor. No em depèn humor.
La situació, una passeta, però amb bones.
Eslovàquia, caminar massa aviat podria acabar sense motiu, sent, perdoneu, motiu de sanció. El govern d'Eslovàquia ha aprovat una nova norma que estableix un límit, atenció, de velocitat pels vianants, bicicletes i patinets, quan circulin per les voreres.
Així és, la velocitat màxima serà de 6 km per hora, aproximadament el ritme habitual d'una persona caminant. L'objectiu és millorar la seguretat i reduir els accidents a zones urbanes.
La mesura ha generat opinions contraposades. Alguns la troben absurda i difícil de controlar, mentre que d'altres la veuen com una mena de posar ordre entre vianants i patinets.
La llei entrarà en vigor dia 1 de gener del 2026. Fins aleshores, els eslovacs poden seguir caminant al seu ritme. Això sí, sense mirar el compte de quilòmetres.
No em depèn de sumó. No em depèn de sumó.
Un,
Ràdio és humor.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Ah, ja, d'haver.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Ara sí, perdoneu. He trocat el micro, perdoneu. Continuem aquí, així o així, sabeu què passa? Que ha entrat en Juanjo i quan entra en aquest estudi una persona que té 2 Grammys llatins, per favor, necessita el seu atrezzo, el seu muntatge, el seu directe a través de roba xiu-xiu.tv3. Juanjo Montserrat, bon vespre.
Moltes gràcies, moltes gràcies. 2 Grammys i 3 hèrnies. Per sort,
ai,
operades ja.
Déu meu.
Anam superant-nos cada dia més. Què tal? Com anam?
Bé, i tu?
Bé, molt bé.
A veure, aquesta setmana ha passat una cosa en l'àmbit musical que hauríem de comentar.
Sí. Que s'està comentant.
Què ha passat?
S'està...
I no és... que en Isabel Preisler ha dit que el seu matrimoni amb en... Ara no m'ho vull equivocar.
Mario Bar...
Vargas Llosa?
No, amb el cantant.
En...
Sí,
amb...
Rafael...
En Iglesias.
Julio.
Antonio. Antoni.
Julio Iglesias.
Ai, basta.
Men, per
la Rosalia.
Sí.
No, Rosalia...
Per què ha passat en Isabel? No, està bé, està viva.
Sí, 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 vale, ha fet unes declaracions xerrant dels seus ex-homes.
Val.
I un dels seus ex-homes és son pare, en Enrique Iglesias.
Perquè si vols, canviem tota la secció per xerrar d'això, eh?
Home, jo no, Isabel Preisler m'agrada. Però sí. Na Rosalía també m'agrada.
Na Rosalía mola més. Doncs pues avui tenim Ana Rosalía com a protagonista principal de la secció d'en Juanjo Montserrat, és a dir, jo.
Perdó, un parèntesi. En Mario Vargas Llosa.
Vale, però
que
crec
no,
que està casat
que
amb un perill.
En Carlos Falcó i en Fernando de Córdoba.
Ai,
i en Julio Iglesias, no.
Jo, Inés, me sap molt dir, però per mi t'has fet una paga mental ara mateix.
En sèrio? No pots mai? Miguel, a què no?
Mario Vargas Llosa...
Que sí, però en Isabel Preisler li ha tingut mil homes.
És a dir...
Julio Iglesias, clar que sí.
Bé, és igual. Perdona, Julio Iglesias. Juanjo, em sap molt de greu, però és que Inés i jo tenim aquesta dinàmica.
Veure,
tant...
Isabel Preisler, esposos. Carlos Falco, Miguel Boyer i Julio Iglesias. I en Mario Vargas Llosa va ser de rei, no van en sa matrimoni, van en sa parella.
Llosa o Llosas? Lloscas.
Per favor, per favor. Temàtic és Rosalía, perquè...
Vinga, va, sí, que m'estàu sabotejant sa secció... anem a xerrar de la protagonista de l'àmbit musical d'aquestes setmanes, que ha estat sens cap tipus de dubte en Rosalía. Que he llegit el títol de la cançó, que està en alemany, i he cortocircuitat. Anem a xerrar de Bergain. Bergain? No sé exactament com se diu. Que és el nou single de Rosalía. Rosalía va impactar a tot el món en l'anunci de Lux, que és el seu nou àlbum. El nou àlbum sortirà dia 7 de novembre. Però encara més ha impactat aquesta arribada del seu primer single, que està com a prematur. En plan, demà, pum! Anem a escoltar aquest. Bergain.
Creus que guanyarà Grammys?
Molt probablement, jo de fet, ara me sembla. Jo l'he vist actuar a la gala dels Grammys de l'any 2022. No me'n record molt bé. Bueno, sí, també hi havia seu ex actuant, també hi ha...
Quin d'ells?
Cositas. El darrer, en Presley, no, en... En Iglesias.
Me surto en Resby, però no.
Anava a dir Matthew McConaughey, tu anaves a dir al principi, no?
No sé què anava a dir. Però no, estem xerrant, òbviament, d'en Rau Alejandro, ladies and gentlemen. És que tota aquesta penya, per jo, és exactament la mateixa. És que no els diferencien res. Me dius que sortien Nozuna i te dic, pues sí, tens raó. Anem a xerrar de Bergain, vos pareix? És una cançó café para cafeteros.
Mm-hmm. Què vols dir, això? Com ho veus?
Home, això és droga pura, en vena. No sé exactament per qui, no sé qui és encara el públic, no el target. Però, bueno, anem a fer un anàlisi per part d'aquesta cançó. Aquí ha vengut, en tots vosaltres, en Juanjo Altozano, avui, per vosaltres. Anem a xerrar. Lo primer de tot, no?, el títol. Què és Bergain? I per què Berga? Per què Berga? Bergain. És el club de techno... Ojito aquí, no sé si sabíeu això. És el club de techno més famós de tot Berlín.
Ah.
La podríem anomenar la catedral del món de la nit. Ojito en la catedral, eh? És un local on tot està permès, però té una super seguretat. Super estricta, no? Per exemple, te poren pegatines, ferretines a la càmera del teu mòbil quan vas entrar.
Perquè és tan exclusiu que no pot fer ni fotos ni vídeos
per...
ni res.
Bueno, no només per exclusivitat, sinó també per protegir a la gent que entra, que no els puguin gravar, que no els puguin fer fotos a llocs o fent coses compromeses, no? No puguis sí, perquè... gravar res de lo que passa de dins.
M'han dit que allà dins hi ha gent que fa...
cosetes.
Cosetes.
Lo important d'aquest club és que el que vol és que tu te perdis, no? Que te perdis dins un sentiment supercol·lectiu, com si estiguessis dins un ritual on tota la gent que estava allà de dins com que formau part d'un, sou un, formau part de lo mateix, vos mirau així com encara de... formau part d'una sola cosa. És quasi com una experiència religiosa, espiritual, no? I aquí trobam el primer paral·lelisme. La cançó s'anomena Bergain, perquè encara que no se mencioni aquest nom en tota la cançó, per això no sé com se pronuncia, xerra de perdre-se en un mateix allà dins, no? Per algo més gran, algo que és molt més gran que tu, en aquest cas, el que és local, no? Com, bé, la música,
alguna cosa
com nit...
divina, no? En
sí,
resum.
Sa, per allò, Déu, però que he trobat un testimoni proper que ha anat a Bergain...
I a Bergain real.
A Bergain real. He anat...
Al temple.
Està la seva veu distorsionada, perquè no sabien qui és, perquè allà passen coses, no?
Wow.
Anem a escoltar el testimoni de què passa a Bergain.
A ver, yo fui dos veces a Bergain, no sé por qué no, realmente... El sitio más loco de fiesta con diferencia que he visto y estaba ahí en Berlín, súper difícil de entrar. Una vez que estás dentro, te encuentras de todo ahí. Es como una nave industrial, fábrica alemana antigua, gente semidesnuda, vestida de látex, haciendo el amor en las escaleras. Me crucé a una señora mayor con un gato dentro de Raven, no entendí muy bien por qué. Y luego lo más heavy que me pasó es que entré al baño, estaba en el urinario haciendo pipí, y me vino un hombre chico, bueno, 20 y poco tendrá, que me tocó el hombro, y solo llevaba un pantalón de cuero látex apretado, y se puso de rodillas y me dijo literalmente, ¿me puedes hacer un favor y me haces pipí en la boca? Y ahí es cuando me asusté un poco de acá.
Bueno. Estic sense paraules.
Sí, això és Rosalía.
Bueno, això és Bergain. Això és Bergain real. De fet, el que més me sorprèn és la senyora amb un moix. Ja
sí.
Literalment no sé sí. Com te deixen entrar. O si és...
Bueno, és una sèrie espanyola
sí.
Que se va posar molt de moda, crec que l'any passat, va tenir molt d'èxit, que se de Los Mejores Años.
Los Años Nuevos.
Los Años Nuevos, exacte. Avui estic. I surt un d'aquests tipus de locals es que l'ha descartat escrit perfectament tal com surt en aquesta sèrie.
M'agrada molt que s'intentava... Oh, tu amb el món,
Bergain. El moix de Bergain.
S'intentava en Garfield. No, s'intentava justificar... Perquè, bé, comença i diu bueno, fui dos veces i, bueno, no sé por qué dos, no? Com a... bueno, cosites, no? Això, aquest detall m'ha fet molta gràcia. Bueno, ha quedat clar, allà passa de tot. Vinga, anem a analitzar aquesta cançó, no? Si se pot dir algo, no? Cançó, anem a dir-li cançó, no? Part per part. Té unes parts molt ben marcades, anirem una a una, i començam amb la part orquestral, una orquestra que fa quatre cors que se repeteixen durant tota la cançó. Re menor, sol menor, la major sèptima en funció de dominant, ojito aquí, i re menor un altre pic. Això no sé a qui li pot interessar, però... No, sí, he fet els deures, sí. És tan fàcil com anar al meu piano i dir, vale, són aquests, efectivament. I aquesta orquestra va variant de figures rítmiques, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, en semicorxeres i qualcunes, que fan fuses, semifuses, i tot se mescla ja com un orgia de música en tu cara.
De divinitat.
Efectivament. I després varia de tempo, ja que en el final va davallar. Vinga, anem a escoltar aquesta primera part.
Creïble.
Ara semis. I ara vinga, a tope. I baixam. Vale.
Espectacular, okay. Juanjo Montserrat.
Efectivament, així és. I aquí ve, just aquí on m'ho centurat, comença un cor. I tu me diràs, quin cor? Pues no podria ser d'una altra manera, és un cor berlinès. Bé, no sé d'on són, però canten en alemany. I sona així.
Top.
Així és. Anem a intentar traduir això.
Ho has intentat traduir?
Hombre, claro, i diu... La seva por és la meva por.
La seva ira és la meva ira. El seu amor és el meu amor. La seva sang és la meva sang.
I dius, bueno... bueno, pues un anunci, no? Mos està dient que tant ells com jo som un, formant part de lo mateix. Es... bueno, no li trobes més suc que diu... oh, vale, ok, ara veuràs per què dic això, no? I a partir d'aquí ve la Rosalía també en alemany. Sona així.
Buah, fantasia.
Això.
Uau, per favor, quin espectacle.
En quin idioma? Efectivament, també està en alemany. Tenim un single d'Anna Rosalía cantant alemany, que això, òbviament, no havia passat encara.
No m'ho esperàvem, hem de dir.
Ningú s'ho esperava, no? I diu, literalment, la flama me penetra el cervell com un os de... Un os de peluix de plom. Guard moltes coses al meu cor, però... per això tenc escò tan pesat. Mm-hmm. I vols quedar-me igual, no? Vinga, més o menys, el que vol dir aquesta lota és que la flama dona calor, val? Però també com que la rebenta per de dins, aquesta la crema, no? Un os de peluix és algo tendre, òbviament, però com és de plom, pesa molt. Així com pesa el seu cor, tant d'arrossegar tantes coses de sa vida, no? Més o menys és el que jo he pogut entendre, no me tingueu molt en compte, tampoc.
Però, ojo, tu no sé si ho sabràs de primera mà, però com que estàs ficat en aquest món, clar, na Rosalía escriu les seves cançons,
ho saps? Sí, sí, i na Rosalía és, de fet, de sa poca gent que està ficadíssima fins als fons en tot el que surt. Bé, abans, òbviament, jo m'imagino que no tant, perquè va fer reggaeton a punta pala, J Balvin, si estàs així, que potser, ok, un poc més, molt de pilot automàtic. Però ara que ja s'ha convertit en un artista de culte, sobretot després del Motomami, ara ja sí que va ben alerta en el que treu i no treu qualsevol cosa. I és que ara té una
així
pressió damunt...
Ho està demostrant.
Té una gran pressió damunt de demostrar que, bueno... és un artista que pot anar més enllà de lo normal dins el món pop, no? Bueno, i aquí tornaria, a partir d'aquí, escò alemany. Però ara, tenim en compte, tenint en compte el que diu una Rosalía, aquest co ja no sona tan ok com antes, sinó que ara ja sona una miqueta més a mantra religiós, un poc sectari, val? O sigui, torna a repetir el mateix, no fa falta escoltar-ho. Aquí s'ha de dir que en el vídeo està ple de simbolismes típics, no, de vídeos de na Rosalía, de quan va treure el mal querer, que tenia un munt de coses, ja, els videoclips. Et pots mirar 10 vegades, 15, 20, que sempre trobes algo distint. No, de veres.
Quina feinada que hi ha darrere això, mare meva.
Sí, sí, he fet molta feina preparant-me això. Sí, sí, gràcies per sí. Bueno, i apareix ella, no, com a casa seva, un pis normal, supos que alemany, ja que som, una actitud com a molt derrotada, no? Està com a fent coses molt casolanes, quotidianes,
planxa,
obri les cortines, però pum, apareix aquesta orquestra i aquest cor alemany, no?, que la persegueix per tot, en el bus, va a vendre una joia, està tot allà.
L'acompanya la seva vida.
És com una càrrega que du a damunt, aquesta... tot allà, aquesta... aquesta brassa que du aquí a sora, no? I a partir d'aquí comença na Rosalía en castellà i sona així. Bueno, aquí ella se defineix, no?, com un terròs de sucre. He dit bé, terròs? No sabia si era un flocat de sucre. M'agrada flocat, però no sé si és correcte. És algo dolç, no?, però amb el calor de, per exemple, el cafè, se dissolveix, no?, se fon. En general, m'apareix que com que se compadeix d'ell mateixa, però si jo som així, però si jo tal. Com que ha acceptat que perquè hi hagi un tots, ella s'ha de fondre una miqueta com aquest flocat, jo dic, de sucre. I aquí tornem a tenir per tercera vegada aquest cor en alemany, aquest mantra, i arribam a la meitat de la cançó, a l'Equador, on arriben els dos col·laboradors. Aquí entra na Björk, cantant islandesa de Reykjavik, i sona així. See you only way
The only way to save us is through divine intervention.
L'única forma de salvar-nos és a través de la intervenció divina. Mare meva.
Jo aquí ja... Vamos, jo m'estic volant ja... sa sotana, no sé què. Bueno, i està cantant en anglès, com una sibil·la que arriba, no? Com un...
Sí, és vera, que és una espècie de sibil·la.
I mos diu que l'única manera de salvar-nos a través d'una intervenció divina, com diguem que hem de demanar ajuda a algo molt més gran que nosaltres si mos volen salvar, no?
Podríem dir llavors que na Rosalía ha versionat la sibil·la? No, no, perdona.
Alerta.
A veure...
Alerta perquè
no
tens com a raó.
No sé si relata la fi del món en aquest Bergain.
Bueno, fi del món... No aniria més enllà,
no, però
a mi
fi
d'un mateix. Com que o intervenció divina o te'n vas. Uh-huh. O te salves a través de... Uh-huh.
Certes
divinitat,
similituds, clarament.
Amb on anam, sí. No? És una clara, òbviament, alegoria a Déu, en aquest sentiment religiós. I aquí entram a la darrera part, que és un canvi absolut tremendo, a la cançó, i aquí entra el raper i ves... Tumor. No sé, qui és? Sona així. Perquè sí.
Do you love me?
Sí.
Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me?
Bueno. Sí. Sí, jo crec que ja... Santes, no? Perquè ja arriba al final i... I així... pum. Això. Ah, i aquí està. I aquí estan els crèdits del vídeo. Què vos pareix? Clar, entre aquest rapero d'Estats Units... Bé, rapero, bé, productor de la faràndula més alternativa, igual que en avió, no? I no t'hauré de repetir aquest mantra. I'll fuck you till you love me. Una miqueta rarita, no? Una manera estranya, no? És com, te diu, deixa de mirar... a lo espiritual, aquesta sibil·la, tant de rotllo, i anem a porar tota la nostra atenció en el cos, a lo físic, a lo mundà. No demana afecte, sinó que ho imposa a través de sexe, no? El fuck you till you love me, fins que tu m'estimis. Romp per complet...
Quina intensitat!
Sí, romp totalment en la idea de salvació que mos proposava en avior, que aquesta sibil·la... I mos deixa una tensió oberta que ja, vamos, aquí entre lo que hi ha damunt de nosaltres i lo físic, just com l'experiència a Bergain.
Bravo.
Sí.
Bravo.
Ojo, molt bona secció.
Increïble
anàlisi. Bona. I ara
no.
Crec que ve
la
cirereta despastís.
Mira que se n'han fet d'anàlisi de na Rosalía i el seu nou single. Mm-hmm. Però... tan professional i minuciós i tècnic com el d'en Juanjo Montserrat,
no
n'he escoltat cap ni vista. No.
M'encanta aquesta humilitat, Juanjo Montserrat, francament.
Sí, moltes gràcies. Merescut. Sí. Clar, jo m'he fet una pregunta. No sé molt bé quan anem de temps, però jo m'he fet una pregunta.
Beníssim, anem de temps.
I ja que duia la guitarra jo, no? Sí, eh? Se sent, se sent. Hola, gent de la web. Com anam? Tot bé?
Hola, Canal 2.
I d'Instagram. Bones. Jo m'he demanat com sonaria na Rosalía en mallorquí. No, m'he preparat una altra que es diu La Fama. No? La Fama. Bé. Què va passar? A tu ara tocon, creu-me que em va fer de mal, tot és cert del tot, així va passar, tenies meu amant, era algo ben especial, me vaig obsessionar, no veia que ell també me feia mal. Mils i mils de temes que sonaven i ell que m'ho notava. I mira que m'ho deia de vegades i jo que ho ignorava. Sa fama no és bon amant i mai de veritat t'estimarà. Mai deixa de ser traïdor, així com vendrà, se'n tornarà. O sap que serà gelós,
vos anem mai confiaré. Colga't amb ella si vols, però mai vos arriba a casar.
Juanjo Montserrat, bravo, com sempre! Quino no, quino no!
És que ha hagut un moment que pensava xerrar amb alemany i m'he com atrevat una mica.
No, ho ha atrevat, no s'ha notat gens. Que fantàstic, Juanjo, moltes gràcies.
Ha estat de sensació que més feina he fet i estem a... Sí, idò, moltes gràcies.
Deixarem també l'enllaç a Instagram per nostres seguidors digitals, com diria en Miquel, el nostre primer convidat d'avui, i que la puguin sentir escoltar a la carta. Gràcies, Juanjo.
Moltes tornaràs, gràcies a però. Vosaltres. Tornaré, si no la setmana que ve, perquè potser feim online, doncs d'aquí dues.
Per favor.
Ja aquí en tot vosaltres. I duré de convidada, t'imagines, d'una Rosalía, no, seria espectacular. No, podria haver duït en Anna Picornell, perquè duríssimes declaracions, i és que sabeu que en Rosalía li ha copiat.
Que fort.
Li ha copiat el disseny de seu nou disc de Anna.
No me sorprèn que una illenca estigui enmig de tot plegat.
A mi no me sorprèn gens, per suposat. O sigui que, bueno, potser podríem comptar amb el seu testimoni en qualsevol moment, com se sent.
Bé, dia 7 de novembre presenten a Rosalía aquest disc. Veurem, també que surt.
Menys que tal, jo espero que ella vagi allà d'enviada especial per part de IB3, i si no hi aniré jo. I listos?
Molt bé, Juanjo, torna aviat, gràcies.
Adéu, gràcies. Lo que soy, ternura pa'l que sé, solo soy un terrón de azúcar.
IB3 Radio és cultura.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Leas. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Xiu, xiu.
Lai, 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 la, 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 la,
la, la, la, la, la, la, la, la, la,
continuem aquí a Xiu Xiu i, clar, ja anem... Hem estat tota la setmana...
Rucurrucu.
Ens atant una mica el camí d'aquest cap de setmana que és la nit de les ànimes, demà. I no podíem celebrar la nit de les ànimes, que no Halloween, que quedi ben clar, sense na Maria Drovena, Maria Pitxorina. Maria, hola, com estàs?
Hola, molt bé.
Ets la nostra bruixeta de capçalera?
Sí, avui sí. Bé, ja ho he estat, sí.
Perquè, Anna Maria, és veritat que... Tu, jo crec que tens poders màgics una mica, no? Entre la música, el misteri, el misticisme, sí. Maria.
A més, aquests dies tinc més poders que mai. O sigui que estau atents.
Maria, tu què saps de la nit de les ànimes?
I doi, bé, de la nit de les ànimes sé que aquí a Mallorca és tradició posar una espelma per cada difunt que va formar part de la nostra vida, no? Tant o persones o com animals. És com aquell moment, no? Aquesta nit màgica que hi ha de la nit de les ànimes, que el món dels vius i dels morts s'ajunta i poden tornar, és com si poguessin tornar a estar un parell d'hores amb aquelles persones i animals que varen formar part de la nostra vida. Uh-huh. I tu, que seguim estimant.
Tu ho faràs?
Sí. Oh, jo ho faré. Home, jo faré això i no me disfressaré. Clar que sí.
Anava a dir això mateix. Perquè tu, Maria, aquests dies has estat en contacte explicant historietes en els infants que supos que celebraran Halloween demà, però tu intentes apropar de qualque manera altres versions.
Des de la Fundació Mallorca Literària ja fa un parell d'anys que duim a terme que canten i conten, en especial llegendes de por, i avui mateix l'hem anat a fer a Binissalem. Hi ha hagut, mira, una cosa que no m'havia passat mai, que quan hem anomenat Halloween, que és la festa de molt enfora, que aquí no la feim, un nen de 5 anys ha votat dels mitjans públics i diu: "Què dius? Si aquí no feim Halloween."
Molt bé. M'encanta aquest nen. Que bé.
He sentit, Inés, de dir: "Maria, ho estàs fent bé."
Exactament.
Poc a poc ho estan fent bé. Així que...
Sí.
Sempre hi ha de tot, no? Perquè, vulguis o no, el sistema capitalista t'atrapa amb el Halloween i Nadal i tot això, però sí que és cert que a poc, jo, des del meu lloc, intent fer una miqueta de cultura.
I et cantes alguna cançó?
Sí, sí. Cantam una cançó de la Bruixa Joana, que és dilluns, dimarts, dimecres, tres... dijous, divendres, dissabte, sis, per exemple. Mm-hmm. Llavors hi cant una cançó de ses animates en la tornada de la Dama de Mallorca, que varen fer com una adaptació, i diu així: "Avui és dia de morts, ses animates fan festa i tendrem sa casa llesta. Adeu direm a les pors i farem els cos ben forts. Jo ho tenc ben après, mal de ment no vagi res. En fileres, peumetes, perquè venguin animates, cal deixar el llum encès." I ja sabeu què heu de fer.
Maria, m'encanta, m'encanta aquesta versió de la Dama de Mallorca, versió Nit de les Ànimes. És fantàstica.
Sí, i així també és com si escolten la cançó, saben una miqueta com és aquest ritual, no? Han de posar l'espelmeta i deixar llum encès perquè puguin venir les ànimes i tot això. Sí.
Jo sé ben cert, Maria, que també t'hi contes alguna història de por, no? Que inquieti una mica el manco.
Sí, sí, sí. N'hi ha un parell, sobretot, per exemple, la d'Anna Maria Enganxa, que n'hi ha que tremolen un poquet. Jo i tot, que som un pap poruga, imagineu-vos. Clar, me fa una miqueta de por, Anna Maria Enganxa. I, a més, tothom té pous de casa seva, de cop i volta. I, clar, també m'inquieta un poc, Anna Maria Enganxa, jo.
Creus que nosaltres mos faríem por, aquestes històries?
No ho sé, però si ho voleu provar,
vos atreviu, Kate, t'atreveixes?
Sí, a mi m'encanten aquestes històries.
I segurament si aquesta t'agrada o te fa por.
La llegenda del llum de la terra. Un bon dia varen arribar a un poble una mare i el seu fillet. Ells eren pobres i se dedicaven a anar de poble en poble, demanant algun topé, alguna cosa per menjar i un lloc on passar la nit. Se varen trobar un personatge molt dolent que els hi va dir: "Podeu anar a passar vespre en aquella casa." Era una casa de la